Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez. Un accident a l'AP7 a l'altura de Llinars talla un carril en sentit sud, provoca retencions en aquesta via en tots dos sentits de la marxa. Equip viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
Bon dia, Marta. Si es manté aquest carril tallat a l'altura del Llinars, com deies, on hi ha hagut un accident en sentit sud. Ara hi ha retencions de 8 quilòmetres, però n'ha estat més perquè, recordem, aquesta havia estat tallada durant uns minuts. En queden 13 quilòmetres de retencions de Montmeló fins a Llinars del Vallès en sentit nord. I el tram sud de la P7 també arrossega retencions de 7 quilòmetres a Castellbisbal en sentit sud cap a Tarragona. Finalment, també hem de dir que la C33 a Montcada i Reixac cap a Barcelona hi ha retencions, de fet, un carril tallat a causa d'un autobús avariat. Carmina Malgarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
Més notícies ara amb la Maite Curto.
Nova jornada mortal a la guerra d'Ucraïna. Almenys 5 persones han perdut la vida i 19 més han resultat ferides en un bombardeig rus amb drons contra un mercat a la ciutat ucraïnesa de Nikopol, a la primera línia del front. La Fiscalia General d'Ucraïna s'ha referit a l'atac com un altre crim de guerra. A la regió russa de Rostov, míssils ucraïnesos han matat almenys una persona i n'han ferit 4 més en un incendi en un magatzem comercial. Al mar d'Azov, Rússia també ha denunciat que un dron ucraïnès ha provocat un incendi en un vaixell comercial amb bandera estrangera.
Els Estats Units i l'Iran busquen contrarrellotge al pilot nord-americà d'un dels dos avions de combat que les forces iranianes van abatre ahir per primer cop a la guerra. Donald Trump diu que tot plegat no afectarà les negociacions, malgrat que la via diplomàtica està estancada. Aquest matí, mitjans oficials iranians han denunciat atacs a prop de la planta nuclear de Bushehr, en què han mort almenys un treballador del personal de seguretat. És el quart bombardeig que rep aquesta fàbrica, que per ara no ha informat de fuites radioactives. També de matinada, Israel ha bombardejat bases, defenses aèries i magatzems de míssils a Teheran i l'àrea petroquímica més gran del sud del país persa. Precisament l'Iraq ha tancat el pas fronterer del sud amb l'Iran després que els atacs aèris matessin un dels seus ciutadans.
Els ministres d'Economia d'Espanya, Alemanya, Itàlia, Àustria i Portugal demanen a la Comissió Europea que creï un nou impost sobre els beneficis extraordinaris de les empreses energètiques. Volen reduir l'impacte econòmic derivat de l'encariment del petroli arran del conflicte a l'Orient Mitjà i evitar que el cost de la crisi energètica recaigui exclusivament sobre els consumidors. Greenpeace, de la seva banda, denuncia que les companyies petroleres espanyoles, com Repsol o Moeve, es van embutxacar 11 milions i mig d'euros diaris durant les tres primeres setmanes de la guerra i per això demana que se les sancioni. Francisco del Pozo, responsable de Greenpeace, demana sancions.
Hay que darle más poder y más ejecutar impuestos, porque nosotros simplemente hemos detectado todos estos abusos con un estudio las primeras tres semanas, imagínate si el conflicto dura más.
Creix gairebé un 60% l'atenció a la salut mental en adolescents i joves a Barcelona des que l'Ajuntament ha implantat Estar Bé, que és un servei d'acompanyament psicoemocional dirigit a joves d'entre 12 i 25 anys. La mitjana d'edat dels usuaris és de 17,4 anys i un 68% són noies. Les principals consultes són per qüestions relacionades amb la gestió de l'ansietat, la desmotivació o el malestar amb l'entorn familiar. Marçal Castellvell és un dels educadors del servei i en parla a l'escena.
Dos terços són més o menys noies, un altre terç és els nois i una part molt petita són persones que s'identifiquen amb no binarisme. El que m'adono és que tenen molta més por a la gent que es considera home a parlar de què els hi passa i a mostrar-se vulnerables.
Potser som... Està en marxa la desena edició del Talarn Music Experience. És un festival que combina música, gastronomia i paisatge i que s'ha convertit en tot un referent cultural al Pirineu. El certamen manté el doble format d'estiu, amb una primera cita al juliol, una altra al setembre, i també conserva les propostes del tasting dins la Fira del Vi de Talarn, on aquest migdia actua la cantant de Cardedeu, Rosarona. Ramon Mitjana és el director del festival.
Seria maridar música, gastronomia i territori. Quan parlem música, estem parlant de música d'alta qualitat amb artistes consolidats i emergents i on té molta importància la prevalència de la dona, no? Les dones al poder sempre.
Coincidint amb el desè aniversari, Talarn reunirà bandes que celebren efemèrides, l'Axan Busto, per exemple, que hi arriba dins la gira dels seus 40 anys, Buos, que celebra dues dècades damunt els escenaris, o La Fúmiga, que hi farà una de les seves últimes parades abans del comiat. Ara els esports, amb el Biel Cadilla.
El Barça afronta aquest vespre el primer dels tres partits que disputaran 10 dies contra l'Atlètic de Madrid. Rafinha i De Jong són baixa pels blaugranes, però torna Eric i també Koundé i Balde, que ja han rebut l'alta mèdica. Els matalassers tenen les baixes per lesió d'Oblak, Barrios, Pubill i Mendoza, a més de les dels sancionats Llorente i Cardoso. Aquest Atlètic de Madrid-Barça a les 9 el podreu seguir des d'una hora abans amb la TDT de Catalunya Ràdio. Abans jugarà el Madrid a un quart de 5 al camp del Mallorca. Els blancs són segons a 4 punts del Barça. Aquest Mallorca-Madrid el podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. I a 7:15, Betis-Espanyol. Els blanquiblaus, amb la baixa de Piquel, intentaran trencar la ratxa de 12 partits seguits sense guanyar. A la Lliga F, primers compassos del partit de l'Espanyol al camp del Granada. De moment, minut 3, empat a 0, partit que podreu seguir per Esport 3. En bàsquet, el base dels Alguiris, Sylvain Francisco, pretès pel Barça per la temporada que ve, diu que li encanta Barcelona i que el Blaugrana és el club dels seus somnis des que va jugar al Manresa. En una entrevista al canal Pick and Roll TV, el jugador francès admet que l'any passat ja hi va haver negociacions amb el Barça. I mentrestant, una de les grans estrelles de l'NBA, Luka Doncic, es perdrà el que queda de temporada regular per una lesió. El jugador dels Lakers s'ha lesionat als isquiotibials aquesta matinada en un partit contra els Oklahoma.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
12:06. Pantalles i cor amb la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa. Bon dia, bona hora a tots dos.
Bon dia.
I un record també per Laura Pausini.
Oh, wow. La meva preferida, esta.
Convidats per la pròpia Laura Pausini, ella mateixa, aquesta setmana la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa, que han fet acte de presència al concert que la cantant italiana ha fet a Barcelona. Fila 6 us van col·locar, eh? Vist?
Impressionant. Estàvem davant. A més, canta espectacular. Hem de dir que moltes vegades ara els concerts... No. Ara els concerts fiquen com una base, perquè alguns cantants no canten bé. Ella no tenia cap base.
No hi ha trampes allà.
Canta de forma espectacular, també va aparèixer...
Si una cosa té Laura Pausini, es veu.
Molt bona veu. A més, a mi em va passar, no sé també el Joan, que tampoc sóc ultrafan, però sempre està bé escoltar una senyora que canta molt bé. I aleshores, ella el que feia era cantar versions, que és el seu darrer àlbum, i aquesta gira... gira entorn aquest àlbum de versions. Llavors, en sabíem moltíssimes cançons, des de La Isla Bonita de Madonna,
totalment,
no?
Sí.
La Vida Loca de Ricky Martin.
Antologia de Shakira.
Hijo de la Luna.
O sigui, és un concert de versions, és com una mena de karaoke que tu vas allà i veus Laura Pausini interpretant cançons de karaoke.
Totalment. És que jo crec que a ella li agrada molt cantar cançons dels altres. De fet, ho va explicar que allà quan va començar a cantar amb son pare feia això i diu que tenia com aquesta espècie de melangia i això també està molt guai, que tu et pugues permetre el luxe com a artista ja consolidada de fer un disc de versions de cançons que t'agraden, perquè no has d'estar fabricant hits propis tota la teva vida, i si tens la veu intacta com ella, home, a gaudir.
Canta millor que alguns cantants de cançons que interpretava,
millora.
Millora
les millora, versions.
Les millora. Sí.
Però Callarissa m'ha dit que has estat més pendent tu del guitarrista que no pas de Laura Pausini, que et van posar davant del guitarrista i a vegades allò
que
t'agafa una fixació amunt de l'escenari i dius, mira, doncs avui
la veritat és
els meus ulls aniran per ell.
Sí, jo tenia les orelles...
No, és que només vas penjar stories del guitarrista. Laura Pausini no sortia, pràcticament.
Totalment. És que es va quedar guenyo, jo crec. Perquè, mira, Laura Pausini estava a una banda, el guitarrista a l'altra, i jo veia que només mirava el guitarrista i li vaig dir, Joan, sisplau.
I va haver eye contact?
No va haver-hi eye contact, no. Però l'he trobat a Instagram.
Veus? L'has buscat, és que ja ho sabia.
És que, bueno, si hi ha alguna
cosa... És italià, també, o és...
Si hi ha alguna cosa que explica, ja l'explicaré.
És italià?
En un futur, sí.
Com es diu? Francesco?
No es diu Francesco.
Ara no ho recordes.
ja t'ho diré després.
Després m'ho dius,
no,
després m'ho dius.
No, perquè persona vol viure l'anonimat, ah. Jo no seré qui el convertirà.
Era guapo, era, bueno, és guapo.
Era ple el Sant Jordi, era ple en qualsevol cas?
Estava molt ple, sí, la veritat és que
però,
sí.
Però i públic autòcton o públic guiri?
Molt públic italià, sí? I també hi havia públic d'Amèrica Llatina, o sigui, hi havia una barreja, sí, també gent de Barcelona.
Quan va cantar la cançó de Violeta Parra, Gràcies a la vida, es van aixecar tots els xilens i n'hi havien moltíssims. I la veritat és que... Una cosa que a mi me va costar de gestionar va ser que les cançons que ella tenia de quan va triomfar, que després es va gravar en castellà i va ser quan va triomfar aquí, les cantava durant la mateixa cançó, un trosset en italià, un trosset en castellà.
Això també ho fa Sergio Dalma.
Home, això es juga amb els meus sentiments. Jo estava allí cantant a ple pulmó i de cop me pensava que m'havia equivocat.
Bé, una abraçada ben forta, si ens esteu sentint. Gràcies. Des de l'AP7. Molts ànims a l'altura de Llinars, tallada aquesta hora, un carril en sentit sud, provoca retencions en aquesta via en els dos sentits de la marxa. L'AP7, aquests dies són dies de molt moviment, de vacances, en alguns punts fins a més de 10 quilòmetres de retenció. Per tant, us intentarem amanir i animar a aquesta llarga espera amb una mica de ràdio i amb la notícia del cor de la setmana. Déu-n'hi-do com està el pati. Aquests dies els grups de WhatsApp treuen fum, no només els de WhatsApp, eh? Comentant exacte, exacte. La sorprenent relació entre l'actor Maxi Iglesias i l'actriu Aitana Sánchez Gijón. La revista Lectures els han xampat morrejant-se pel carrer. Heu vist tot segur les fotografies.
Sí.
I, doncs, els hem de donar l'enhorabona perquè fa la sensació que s'estimen. Tots dos són guapos, sexis, seductors. Parella de guapos. El que passa és que ha sorprès, perquè no és habitual, que ella té 22 anys més que no pas ell.
Clar, i que bé, no? Felicitats, Aitana.
No, i també el que ha sobtat és que no és una nit que els han enxampat. Sí, que per sí. Això diuen que hi ha una relació, sinó que ha
ve
estat...
Ve de lluny.
Ve de lluny, ve de lluny.
Van treballar plegats.
A Velvet, sí, quan, bueno, ja fa 10 o 12 anys, em sembla. I a més, el que expliquen és que després de la funció, perquè ella està a Madrid interpretant una funció que es diu La Malquerida, ell... s'apropa al teatre, va veure la funció, després pren alguna cosa amb ella, després l'acompanya a casa, és a casa quan arriben al portal, que és on hi ha aquestes fotografies d'ells dos fent-se un petó. Després, dissabte passat, l'actor torna a casa l'actriu amb una ampolla de vi per la nit.
Si la foto és del portal de casa, vol dir que no va pujar al pis? O sigui, és el típic primer petó. El típic primer petó que encara no hi ha...
Exacte. Jo crec que si hi ha aquest petó has de pujar, no? Perquè no, després d'escalfar-te jo crec que no pots dir ara me'n vaig en cotxe cap a casa.
Segons, és
que
no. Segons lectures...
Jo crec que, vull dir, aquí no hi va haver una primera... Vull dir que hi ha directament,
home,
no?
Home, i tant.
Segons lectures, aquella nit, ell la va portar a casa, li va donar un petó de bona nit...
I se'n va anar.
No m'ho crec, no m'ho crec.
I això segons lectures. I la segona vegada, el segon dia, perquè és que, claro, aquí, Sherlock Holmes, lectures, felicitat...
Però tu creus que ella amb 57 anys, o ella amb 35, és igual, tant se val, després d'un primer petó al portal de casa, dius, no, ens esperarem fins la segona cita, o potser ja... Després de 57 anys, el temps d'espera ja és... Vinga, anem a executar el que hem començat aquí.
Bueno, és que, clar, aquí estan donant moltes coses perfectes. És que pot ser aquella foto del petó a la boca...
És que jo tinc la teoria, ell... no és el primer petó.
Que, clar, no és el tema, és que a lo millor aquella nit no va pujar, però ja havia pujat, és o que, ella, mira, a casa d'ell, havia pujat.
Ahir al programa Fiesta ja explicaven que hi ha una ex de Maxi Iglesias...
No, és que jo t'he de dir una cosa, jo m'he perdut ja amb les ex de Maxi Iglesias. Jo portava bastant bé el recompte, però hi ha hagut un moment que ja se m'ha desquadrat l'Excel.
Home,
ja no...
és que amb 35 anys i sent Maxi Iglesias, jo crec que deus tenir una xorbo agenda que ja m'agradaria a mi, saps? Doncs una de les ex, que era quan estava a Velvet, ha explicat que allà ja es comentava que la química entre tots dos, que feien de parella justament en aquella sèrie... anava més enllà de la pantalla.
O sigui, allà ja es liaven, no, a Velvet?
Això és el que comenta aquesta ex que la gent comentava.
No, però o sigui, a la ficció sí.
A la ficció sí, eren parella, sí.
Jo m'he documentat d'esta qüestió a través d'espectadores de Velvet i me comenten que això també és molt graciós, que Doña Blanca, que és el personatge que feia Aitana Sánchez Gijón, al principi de la sèrie se pensava que el personatge de Maxi Iglesias era... un fill que havia tingut i que havia perdut, ¿vale? I llavors, quan confirma que Maxi Iglesias no és un fill, diu, pues ara me'l tiro. O sigui, fortíssim, espectacular, lo gir de guió.
A Velvet, això. Sí, o sigui, jo no la seguia.
No, hipotèticament, el seu fill i al cap de... a la següent temporada...
Dius, quina sort que no és el meu fill, no?
Bien, clar, perfecte.
A veure, sobre la qüestió de l'edat, sí. Hi ha una... hi ha la teoria aquesta de la fórmula matemàtica, i jo no en tenia ni idea perquè estic molt fora de qualsevol circuit, però em van explicar l'equip del suplement, precisament, que hi ha la teoria de la meitat més 7, que ells dos compleixen, que diu que si una de les dues persones de la parella, tu, n'hi ha un de gran i un de més petit.
El gran.
Tu has de dividir la teva edat que tens i sumar 7 anys.
Sí.
És a dir, tu, Rebeca, quants anys tens ara?
43.
43. Doncs la meitat de 43 són 21 i mig, d'acord?
7, 28 i mig.
21 i mig més 7, 28 i mig, efectivament. O sigui, tu
mira.
Tu a partir dels 28 anys, llum verda. Llum verda. Ah. Ells dos, al límit, però també la compleixen, perquè ella 57, la meitat més 7, arribem a 35.
I saps què passa també? Que en aquesta situació...
Us sonava aquesta teoria o no?
Jo no l'havia sentit dir mai, però...
Potser se l'ha inventat algú de l'equip del suplement.
És possible que mos hagin enganyat, però bueno, en qualsevol cas...
És una bona teoria, l'agafem, no? Aquesta teoria ens agrada.
Exacte, tu fas els comptes i si et surten a favor, l'apliques.
Exacte, a mi ara tot em surt a favor, ja.
Epa, endavant. Però és veritat que hi ha gent que té, no sé si us heu trobat, però que hi ha gent que és molt més gran que tu i és infinitament més immadura que tu. Llavors, també compte en fer comptes matemàtics. Una mica d'atenció a la maduresa emocional de les persones, maduresa emocional i psicològica, perquè, cuidao...
Què t'ha passat? Què t'ha passat, Joan?
No, és un genèric, això.
Algun oient que aquesta setmana potser s'ha donat per al·ludit, si ha contactat més enllà dels ulls amb Joan Callarissa, doncs potser...
No sé quina edat tenia el guitarrista de Laura Pausini.
Home. Meitat més 7 la complia, segur, perquè vaig veure la foto. Jo ara jutjo tothom a partir de la meitat més 7. Vull dir que des que em van dir aquesta dada... deixa'm dir que... És a dir, jo que el Max Iglesias se senti atret per Aitana Sánchez Gijón té tota la lògica del món, perquè és que és una dona... És guapíssima.
Home.
És a dir... Ell, evidentment, també és molt guapo, ja ho sabem, això.
Clar.
Però...
Sí. A mi la sorpresa, esta sorpresa generalitzada de... Ui, com pot ser? Fixa't tu que ho hagués dit mai. Jo dic, bueno, és que l'estrany és que no s'hagin embolicat mai. És que són els dos guapíssims, del mateix gremi, del mateix ofici, una vida viscuda, en molt de rodatge, tenen mil coses de què parlar de dins i de fora de la pantalla. Són guapos, interessants. Difícil seria que no s'agradessin.
És que per mi el tema de diferència d'edat, independentment de si és un home el gran o la dona, és que hi hagi un desequilibri de poder.
Totalment.
Que estiguin en etapes vitals totalment diferents, per exemple, un de 40 i pico amb una de 18.
Clar.
Coneixem alguns exemples. Aquí, evidentment, hi ha un desequilibri. També hi havia també un desequilibri de poder en aquest cas, que estic explicant ara. Mm-hmm. Però en aquest cas, no. O sigui, tots dos som gent que es guanya molt bé la vida, que són exitosos, que són guapos, que poden estar amb qui vulguin, que, a més, ella és una institució al cinema. Jo l'he vist en persona. Ella és guapíssima. Està estupenda. És cert que veus que té més de 50 anys. Però i què més dona?
Clar.
Vull dir que si ell se sent atret per una senyora d'aquesta edat, ole. O sigui, ole per ella i ole per ell.
De fet, venia de lluny, perquè s'ha viralitzat molt aquestes declaracions que va fer fa un temps el Max Iglesias parlant precisament sobre la seva companya de feina, Aitana Sánchez Gijón, em parlava d'aquesta manera.
No solo el haber trabajado con ella y el haber tenido la oportunidad de compartir escenas con una grande de la interpretación como lo es ella, sino el conocer a la persona que hay detrás del personaje, que es una mujer súper sabia, echada para adelante, precursora de un montón de cosas, de no sé, muy valiente. Me encanta. O sea, desde aquí os confieso, mira,
es que
una gran confesión, lo voy a reconocer siempre, yo voy a estar eternamente enamorado de Aitana Sánchez.
Nena, és que, claro, no vam saber veure.
Ha fet realitat el seu mite eròtic, ja està.
Totalment, o sigui, que jo tinc la teoria de que està enamorat d'ella des de que va veure la pel·lícula de Bajarse el Moro, de Fernando Colomo, que és el gran debut d'Aitana Sánchez Gijón. Maxi Iglesias està enamorat d'ella des de llavors. O sigui, és una cosa long term, que ella ha estat aquí picant pedra, dale que te pego, fins que ella s'ha divorciat.
El 4 de juny és una data assenyalada entre l'equip del suplement, 4 de juny del 2023, perquè jo mai havia vist tanta expectació a la peixera de l'estudi de Catalunya Ràdio. Va baixar, bé, gent d'informatiu, gent d'esports, gent de la neteja, conserges, gent que passava per aquí Diagonal 614, va entrar a la ràdio també, perquè aquell dia vam entrevistar Max Iglesias aquí al suplement. Ho vam poder fer en català, perquè ell entén perfectament el català.
Sabem com, per què?
Perquè turisteja molt i crec que té una casa... No, té una casa a l'Empordà,
molt
a prop de Platja d'Aro, i fa molt temps que
passa per aquí. Ja sabem, en farem guàrdia, els paparazzis.
I deia això aquí al suplement fa 3 anys.
Com portes que tot el que fas a la teva vida privada sigui jutjat o sigui susceptible de sortir publicat? O que t'emparellin amb persones diferents, independentment de si has anat a fer una copa, si tu estàs passant bé de festa?
Mira, hace mucho tiempo me dieron un consejo, bueno, me hicieron un comentario que se me quedó grabado y me dijeron, mira, es imposible que le gustes a todo el mundo. Y eso me abrió muchísimas puertas a nivel mental, ¿no? Porque dije, pues ya está, ¿para qué voy a estar preocupado del qué dirán constantemente? Y creo que he vivido siempre mi vida muy tranquilo en ese sentido de no me tengo que ocultar de nada. Si estoy leyendo en mitad de la calle, si voy al cine con mis amigos, si salgo a tomarme una copa. Hay mucha gente que me dice, ay, pero ¿no te importa hacerte la foto? Y digo, no, es que mañana me va a venir un productor y me va a decir, macho, no te podemos contratar porque es que vimos una foto tuya el otro día que habías salido y estabas bailando. Y digo, pues entonces, pues nada, pues no me contrates.
No le puedo gustar a todo el mundo, pero casi, ¿eh?
I, perdona, has de seguir amb la teva vida, perquè si no el que fas és, si ets famós i no pots sortir perquè sempre et ve algú, és tancar-te a casa i ella és una garjoladora, al final. No, entenc que ell pugui fer la seva vida. D'altra banda, jo també penso que al final, si ell s'ha relacionat amb gent, imagina't, no?, de la seva edat, amb unes quantes, diguéssim, no?, arriba un moment que aquesta gent de la seva edat potser t'idolatra. En canvi, una Aitana Sánchez Gijón no, et tracta de tu a tu, i potser ell ara vol algú que el tracti de tu a tu, no? Perquè ella ha tingut moltes parelles, a més, conegudes.
Ella ha explicat, per cert, que ella s'ha divorciat recentment, o sigui, es va divorciar, crec, el 2020 i no ho vam saber estar el 2023.
Sí.
Ha sigut una... Que ja, això, us imagineu també el trauma que deu tindre ara aquesta persona que està, que és famosa i aconsegueix estar 3 anys divorciada sense que ningú se n'entere, que de cop ara estiguen tots els paparazzis a casa seva. Que pobra, deu ser un trastorn que pa què. Però, bueno, ella ha explicat que ha tingut emocionalment una ruptura difícil perquè havia estat 20 anys en el que és el pare dels seus dos fills. En qualsevol cas, Maxi Iglesias... No, per, vull dir que quan surts d'una ruptura així et comences a refer, toca aprofitar. O sigui, Aitana, benvinguda, ole.
O sigui, no et conformis només amb Maxi Iglesias?
No.
Home, jo crec que es pot plantar aquí, també, si li ve de gust.
Que fas el que vulgui, però que està molt bé, que això vol dir que ja es comença a curar. Dit això, Maxi Iglesias té un cert repertori de dones, com molt bé dia la Rebeca, té un currículum amorós nodrit, eh? I, en general, són dones de la seva edat o una mica més, que això és interessant. Vull dir que
ja no, tot,
és
vull dir...
no és un caprici puntual. Saps com te... Vull dir que ell podria tindre 3.000 nòvies de 20 anys. Saps com te...
O això ja l'has detingut i ara ja s'ha passat les pantalles. No?
Però
i ara...
ho saps dient, perquè sempre l'enxampen i mai l'han enxampat en cap joveneta, no?
Jo crec que és el moment de passar-s'ho bé, els dos, que duri el que hagi de durar i ja està. Aquí som nosaltres també per crítica.
Totalment.
Alguna cosa més sobre aquests apunts del Maxi, digues?
No, a part de les parelles, que no sé si les hem acabat
no
de
dit,
dir...
Mira,
Stephanie Cayo, que és una actriu que van coincidir hasta
Peruana.
Que nos volvamos a encontrar.
Actualment nòvia d'Alejandro Sanz.
També va estar amb una empresària d'Astilleros, Astonda. Ha estat amb Susana Baitua, que és actriu també, de Nuda Propiedad, és una de les pel·lícules. Sarai Muñoz, que és empresària Areva, també, bueno, no és pobra. I Viviana Sacone, que és actriu, aquí en aquest cas sí que, de 58 anys, aquí el patró sí que es repeteix.
Les dues últimes no estan confirmades, però...
T'han deixat alguna, però...
Se va rumorejar, no.
Que les digui, no?
12 i 22.
Home, segur que sí.
Uau.
Sorpresa aquesta nit al concert de Rosalía a Madrid. La cantant Aitana, catalana, ha pujat a l'escenari, però no per cantar, sinó per confessar-se i fer safareig.
Me dijo, es que sabe lo que pasa, que a partir de l'any yo puedo llegar a ser infiel. Y yo digo, bueno, por lo menos es sincero.
A veure, si t'ho perquè això sona fatal i m'ho he perdut perquè estava clapant ja aquesta hora.
Mira, Rosalía, als seus concerts, fica, com està tot ambientat en el món de l'espiritualitat, fica un confessionari.
Un confessionari, sí,
sí. Gent coneguda a confessar-se, va portar a Soy una pringada als concerts aquests de Madrid i ara l'última...
I parla, amb ella parlaven de salut mental i amb Aitana ha parlat de la infidelitat de Yatra.
És que ha sigut fortíssim. O sigui, clar, és que bàsicament Aitana s'ha ficat a explicar-li com se va sentir quan Sebastián Yatra, al podcast de Vicky Martín Berrocal, va explicar que ell no podia ser fidel més enllà d'un any a les seves parelles. Clar, justament en aquell moment, Aitana i Yatra, segons sembla, estaven tornant a intentar després d'haver-ho deixat just quan feien un any.
Però ell, quan just feien un any, ja li va dir a ella, a partir de l'any puc arribar a ser infidel. O sigui, ell l'avisa. Llavors ella diu, ui, per mi la fidelitat no té caducitat, que és el que explica. Llavors trenquen, llavors tornen al cap d'un parell de mesos.
Ara estan junts, no?
No. L'Aitana està amb el Plex, que és el youtuber.
És que els confonc, jo aquests dos els confonc.
Home, doncs no.
Sí, el Plex és el que fan curses, a veure, a la platja, qui persegueix aquí, val, ja ho he entès.
I que va enterrar motos, també, en el seu programa, l'Hormiguero, te'n recordes? Que el va ficar dins... Us en recordeu?
No.
I va estar durant no sé quants dies enterrat, com si estigués mort.
Físicament, es pot dir que s'assemblen una mica?
A mi m'agrada més Plex, si t'ha de dir físicament, Plex és molt més alt, jo diria,
Sempre a favor de Plex, perquè hi ha altres, un irresponsable emocional. No el volem.
Exacte. No. Llavors, ella diu que quan torna és quan fa les relacions al podcast.
Plex,
i ja
per què es diu Plex? És un nom artístic de
YouTube? És el nom artístic,
perquè és youtuber.
No en tenim ni idea.
Si ets youtuber, lo important és que no estigui al santoral, el teu nom.
D'acord. Bé, doncs ha pujat a l'escenari i han fet una mica el show de la venjança amb l'ex.
Exacte. I a més, ell ha dit que li va molestar aquestes declaracions del podcast de la Vicky, i llavors la Rosalía li diu: és que els cantants sempre fan aquest tipus de declaracions, referint-se a Rauw Alejandro.
Ah, claro.
Vull dir que elles anaven tirant cap a un i cap a l'altre.
Ha quedat bif.
I després, sí. Això... Ah, sí, que... Espera, és que ara m'he quedat... S'ha quedat què?
No, digues.
Es que será uno que hizo una maniobra de marketing diciendo algo de mí cuando le pregunta sobre qui està parlant, perquè ella no parla directament mai de Yatra. I llavors Aitana li diu: creo que sí, el que va fer justament per parlar de la Rosalía va ser que Yatra en un moment donat està gravat i parla de dues persones que són Camilo i Rauw Alejandro, que no estan enamorats de les seves parelles.
I que només estan amb elles per màrqueting.
Exacte, i que només parla de Rosalía per màrqueting. Aleshores Rosalía diu: escolta, de mi va parlar, em va demanar perdó, però jo no el vaig perdonar. I llavors la Itàlia li diu: doncs quina sort, perquè jo sí que ho vaig fer, tonta que vaig ser, no?, de perdonar-lo. I llavors estava graciós perquè realment la gent no s'esperava aquestes paraules.
Ha estat molt bé perquè han sigut les dos fent allí una aquelarre contra Sebastián Yatra, que les dos li tenien coses guardades. O sigui que Sebastián Yatra, proscrito. Estàs proscrito.
Rosalía aquesta nit fa el seu últim concert a Madrid, la setmana que ve és a Lisboa, i després sí que ja arriba per fi a Barcelona amb aquests quatre concerts pràcticament consecutius, dilluns, dimecres, divendres i dissabte de la setmana que ve. Per tant...
Tu hi vas?
No hi vaig perquè no vaig aconseguir entrades. Hi vaig també aconseguir intentar per a altres ciutats europees, però em vaig quedar sense. O sigui que... ja ho veuré. Perquè com que hi anireu tots, ja m'ho explicareu. A Madrid hi ha hagut desfilada de VIPs aquest dia. S'ha especulat fins i tot que el rei també havia anat a veure Rosalía.
El rei i Leonor, no hi ha imatges, però hi ha testimonis oculars que asseguren que sí. En qualsevol cas, el que hi ha hagut...
Quina mandra anar amb el pare a un concert de Rosalía,
Ja, pobres, sí, no? Però jo suposo que també hi ha una mica de màrqueting aquí de cop lo rei.
Home, no? Potser el rei també vol anar a veure Rosalía. Escolta, per
però
què
jo
no?
La que faig super Rosalía.
Tu creus que la filla, quina és, la gran o la petita?
L'hereva
no està en una edat de voler anar a un concert de Rosalía amb el seu pare, per molt que sigui el rei d'Espanya.
Ja,
perquè l'hereva que deu tenir? 18, 19, 20...
No, 22, 23.
Sí, no.
A veure, va anar a Esther Expósito, per cert, que jo pensava, mira, ja em si la veiem Mbappé.
En Mbappé, també va anar amb Brossi. No, però n'hi ha hagut polèmica esta setmana a les tardes per culpa de que marques paguen entrades al preu d'or que van, paguen entrades, perquè a més potser les compren a la revenda, i les regalen a influencers perquè les influencers vagin als concerts a fer publicitat de les marques, perquè com el concert és una cosa que capta molta atenció a les xarxes, de cop veus a influencers fent vídeos de Rosalía i d'elles mateixes ballant, però de cop la menció no és ni a Rosalía ni a l'empresa que organitza els concerts, igual és a una empresa de laca o de productes de cosmètics, saps? Llavors hi ha hagut molta polèmica en aquest tema i realment és tot un debat, també.
I per cert, Rosalía, que s'està mirant un per comprar-se un pis a Madrid, un tríplex, que a més és de la promotora de Joaquín Torres, que justament Joaquín Torres és molt conegut perquè li fa les cases a tots els famosos. El que seria és un tríplex, hi ha imatges a més d'Instagram, si vols tafanejar, de com seria aquest futur pis que estaria reformant, que a més li cabria un estudi de gravació. I, en principi, el que sobta també és que es volia comprar algú allà, no? Al final tots acaben allà, els actors,
ella,
els cantants...
Ella té un pis aquí a Barcelona,
també. Sí, té un pis aquí a Barcelona.
La casa Borés, és preciós.
Té pot tenir el que vulgui, no?
Sí, exacte.
50 milions d'euros, hem sabut que té un patrimoni. Sí. Esta setmana s'ha publicat que té un patrimoni de 50 milions d'euros, Rosalía.
I com s'ha sabut, això?
Pues, hi ha gent... No, clar, és difícil, però, bueno, diríem que...
No crec que ella hagi sortit a explicar-ho.
No, ella no ha sortit mai a explicar-ho, ni ho farà mai, perquè és catalana.
A la resistència, quan li fan la pregunta o la revolta de... quanta pasta tens, no crec
no,
que...
No, clar que no. Però, bueno, després hi ha... I tu saps perfectament que després està Forbes, que li trau los comptes a tothom, i després los famosos fan veure que no és veritat o que sí. Hi ha famosos inclús que fan veure que en tenen més dels que ha dit Forbes, eh?
Doncs t'has quedat curt, eh? Un minut per dos quarts d'una. A veure, Alfred García, operació de màrqueting.
Totalment. O sigui, primer pensàvem, ens van mostrar aquell vídeo de l'ecografia, una altra ecografia, després un nen que crec que és sa mare, que el té en braços, després ell com una boda, i ara ja el nen ja sembla que ha crescut. Per tant, el nen es diu Mateo, serà un nou tema, un nou disc, que llançarà el proper 10 d'abril, entenc jo que és tot màrqueting.
Li ha sortit bé, eh?
Jo crec que li ha sortit bé, sí.
Sí, però que després quan vagi per els fotocalls i comencen a ficar el micro per preguntar-li coses de la seva vida, que no s'estranya i que no es queixa, perquè quan fa servir coses que hipotèticament són de la teva vida privada per a captar atenció mediàtica perquè precisament estàs en ple llançament d'un nou treball o d'una nova gira, i aprofites una cosa per a promocionar l'altra, després no et queixes.
Qui entoma totes les preguntes és un home que està encantat de la vida de ser de Barcelona ja, pràcticament, perquè ens ha robat des de fa dies el cor, que és Hansi Flick. L'entrenador del Barça, que aquests dies l'hem vist de Setmana Santa passant temps al Tibidabo, al Camp Nou també, perquè van animar l'equip femení, que va golejar de nou el Barça 6-0. Però és que el dia abans havia passat pel Tibidabo, suposo que amb la família té un net en edat d'anar al Tibidabo, i es va atrevir fins i tot amb algunes atraccions a l'entrenador del Barça.
Home, l'atracció Marlí, que és aquesta de caiguda lliure des de 52 metres d'alçada, que jo no ho faig, per molt bones vistes que tingui, que vegis tot Barcelona quan estàs a dalt, jo, o sigui, vomito si caig...
No, jo no puc suportar-ho. Vull, a més, jo tinc un trauma en la
màrria
del Tibidabo.
Caiguda de 52 metres, no, serà que no.
Però hi ha gent que als comentaris de la foto que ha penjat lo parla del Tibidabo, de Hansi Flick a l'atracció aquesta, el seient número 8 de l'atracció Merlí, diu que se li ha de ficar una placa que fiqui seient de Hansi Flick. O sigui, que imagineu la fascinació que aixeca aquest home.
Què ho has brinat de la seva estada al Tibidabo?
Pues jo no he aconseguit saber massa cosa de la d'ell, però sí que sé que això és una cosa que m'ha sorprès molt, que és que hi ha molt de trànsit de famosos pel Tibidabo, que és una cosa que a on cap paparazzi aniria a fer guàrdia mai, perquè no t'aniries abans al W o a qualsevol, o al carrer Tosset, o...
És que t'arregla un cap de setmana, el Tibidabo.
Ho dius perquè...
Em crius, sí, xalla, per experiència, no? Per experiència, sí.
Pues
sí.
Se veu que sí, i que Shakira i Piqué, per exemple, hi anaven bastant, i també hi ha anat Xavi Hernández, en fi, i que n'hi ha alguns que no aviden, vull dir que de cop s'ho troben per allí, de cop se'ls troben per allí passejant, però que diríem que la societat catalana, que és habitual del pack del Tibidabo, diríem que no és com la d'altres zones d'Espanya, o sigui que quan els famosos van al Tibidabo s'ho passen molt bé perquè la gent no els molesta.
Esperem que tingui sort Hansi Flick amb aquesta visita al Tibidabo, ara que li ve aquest túnel també de partits contra l'Atlètic de Madrid que comencen avui, i que anirem seguint intensament també a l'antena de Catalunya Ràdio. Gràcies a tots dos, Rebeca Rodríguez i Joan Callarissa, pendents del trànsit a aquesta hora. Amb la Carmina Malagarriga explicant-nos aquest accident a l'AP7 a l'altura de Llinars que talla des de ja fa una estona un carril en sentit sud i provoca retencions a l'AP7 en els dos sentits de la marxa. Directe a la Carmina Malagarriga, pendent de l'estat del trànsit d'aquesta hora. Endavant, Carmina.
Hola, Roger. Doncs sí, continuen les retencions a l'AP7 arran d'aquest accident que hi ha hagut, que ha arribat a tallar durant uns minuts la mateixa via, l'AP7. Després ha passat a dos carrils tallats i ara només en queda un. Tot i això, hi ha 10 quilòmetres de retencions entre Santa Maria de Palautordera i Llinars del Vallès en sentit sud, i a més n'hi ha 13 de retencions entre Montmeló i Llinars del Vallès en sentit nord. Evidentment, se'n ressenten dues vies, que són les que van a parar a la P7. D'una banda, la C35, que presenta retencions a Llinars en sentit nord, i la C60 a la Roca del Vallès, per enllaçar amb la P7, o també a Argentona, per enllaçar amb la C32. Recordem que la C32 també és la via alternativa a la P7 en cas d'embussos. Al tram sud de la P7 hi ha retencions, això sí, de 6 quilòmetres, una certa normalitat per un dissabte al matí, a Castellbisbal en sentit sud.
Aquest és el panorama a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Gràcies, Carmina. Fins ara.
Gràcies.
4 minuts passen de dos quarts d'una. Pausa i tornem.
El suplement, amb Roger Escapa. 40 anys, més de 30.000 cançons.
Bueno, vam obrir camí, cantar rock d'un català, no?
No és mai un camí de roses. Necessita una gran dosi d'il·lusió, de voluntat, d'imaginació.
Cap altra discogràfica catalana ha reunit tanta història.
El que havíem de fer era avançar-nos al moviment que havia de venir.
Un tio amb tanta visió i que aposti per xavals com nosaltres, que som quatre desmanegats fent música, és molt guai.
Picard, 40 anys creant espai musical català. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció... Aquesta...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT. Cap de setmana de passió per l'esport al Tot Gira.
Atenció!
Torna a la Lliga. I dissabte farem sessió contínua de futbol fins a la TDT de l'Atlètic de Madrid-Barça.
A partir de les 4 de la tarda, des de Son Moix, Mallorca-Madrid. I després, Betis-Espanyol.
Diumenge seguirem el segon monument ciclista de la temporada, el Tour de Flandes.
També viurem el Sabadell-Betis-Deportivo de la primera ref, el Saragossa-Barça de la CB i farem tertúlia-Barça amb la prèvia dels quarts de final de la Champions a l'horitzó.
Tot gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, 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 soltanto parole.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Dos quarts i mig d'una.
You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. It's like you've got that secret that everybody else wants to know.
L'any 1993, l'Ada Parellada i el Santi Alegre van obrir el restaurant Sempruniana en ple centre de l'Eixample de Barcelona, al carrer Rosselló número 148. El local havia estat la seu d'una antiga editorial que va baixar la persiana. Van substituir els llibres per les cartes i les lletres pels plats. Tres dècades més tard, el restaurant conserva intacta la seva essència amb una cuina humil i honrada i un menú migdia acurat. On manté viu el llegat de la Fonda Europa de Granollers, l'herència familiar i gastronòmica dels avis i dels pares de l'Ada Parellada, que avui ens visita amb aquests els plats del dia, el menú de Sempruniana i altres anades d'olla. Rosa dels Vents. Bon dia i bona hora, Ada Parellada.
Molt bon dia.
No descanses tampoc per festes, no. I a la una obriu el restaurant, eh?
I tant, i tant. I aquests dies, per sort, estem molt plens.
Ple, no, suposo. Sí, dilluns sí, també, sí, dilluns de Pasqua?
No, dilluns és l'únic dia que tanquem, perquè com que normalment tanquem els dilluns, doncs no hem volgut fer cap excepció, malgrat sigui dilluns de Pasqua, i sabem del cert que tindríem planíssim, eh? Però és igual, mantenim i respectem aquest descans.
Mm. Clar, suposo que aquesta hora deu estar traient fum ja a la cuina, eh?
Oi tant, i hem començat a les 10 i a tota,
vens
tota màquina. Oi, quina pregunta, que he pensat, si me la fa, què diré? Doncs sí.
Clar, quina enveja, perquè nosaltres aquí aquesta hora tenim molta gana.
Clar. Jo he estat a punt de portar-vos una mica del meu dinar, però he pensat...
Què has dinat avui?
Mira, avui he dinat botifarra, ara veuràs, eh? Jo aquest matí a les 8 del matí he fet un directe a Instagram.
Sí, sí.
O sigui, he començat a fer un...
Si ens has contraprogramat, eh?
A les 8 del matí, sí, us he contraprogramat. A les 8 del matí he fet un directe i he fet una botifarra amb uns pebrots del Piquilló caramelitzats que m'han quedat estupendos i llavors me'ls he menjat abans de venir aquí al programa perquè he pensat, és que si no, no dinaràs, perquè ara jo m'incorporo immediatament.
Tu normalment dines algun dels plats del menú?
Menjava el menjar del personal, que a vegades coincideix amb els plats del menú, sí.
Però no té per què.
No. Mira, mengem els plats del menú
el dissabte, que és quan acabem el menú. O sigui, el dissabte, com que ha quedat el que ha quedat del divendres, ens ho mengem. Sí, 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 sí.
Realment, d'alguna manera, el llibre també és una reivindicació al menú, que és una cosa que està desapareixent, especialment a la ciutat de Barcelona, no? Primer, segon plat, postres, cafè...
Per un preu fix. És una necrològica.
Amb el plat du jour, no?, que també s'ho està menjant tot.
Això és una necrològica perquè aquest menú, si és entès, s'està acabant. És un final d'etapa, diguéssim.
Per tu també? Tu t'estàs replantejant eliminar-lo?
No. Nosaltres ens mantenim per activisme i per militància. Aviam. Jo parlo des de la mirada de l'Eixample de Barcelona, eh? O sigui, tot sí, ho faig petit, perquè, diguéssim, jo què sé el que passa a Riudellots, saps? No ho sé, però aquí, amb la gentrificació i la pressió urbanística, doncs aquest menú que està molt desacreditat, que és una fórmula desacreditada, doncs el restaurant de seguida que pot se l'espolsa, se'l treu del damunt. I ja estan sorgint paral·lelament altres fórmules que són molt vàlides i que són molt còmodes per als usuaris de menú, com és, per exemple, doncs, a totes les empreses hi ha un office on tothom, doncs, la gent que es porta el seu tàper, doncs, s'ho escalfa. Ja vaig fer un llibre de tàpers, eh? Aquí tens, aquí a la cantonada, veig que tens una botiga, una cadena que ofereix molts plats acabats i que després te'ls escalfes a la feina, o fins i tot a molts supermercats estan disposant zones amb microones i taburets i cadires per poder-te escalfar allò que compres al supermercat. Per tant, sí que hi ha un canvi de paradigma, però i que el treballador, aquell més, allò, aquella imatge més del treballador que diu surto a fer el menú i torno, això potser s'està primant. En canvi, per mi és una eina molt vàlida, el menú, per cohesionar el barri. Jo em sembla que és important, perquè per als veïns que hi queden, com que les cases és difícil...
Tu tens clients que cada dia venen a fer
no,
el menú?
No, cada dia no. Però tot sovint sí. O sigui, jo tinc clients de nom i cognom des de fa molts anys, que això m'alegra moltíssim. O sigui, que realment no som un restaurant de passavolants, que no vol pas dir que els de passavolants no siguin bons, eh? Però vull dir que no són ni de passavolants ni de l'excepcionalitat, és de la quotidianitat. I aquest esperit, que no deixa de ser, com tu has dit, el llegat de la fonda que jo he nascut i he crescut, doncs a mi em sembla molt... amb el qual jo m'hi sento molt, molt confortable i molt reconciliada. Si més, és on vull estar.
Són 30 anys de menús al restaurant Sempruniana. Clar, per què el Sempruniana, tenint en compte de com de pesada devia ser la motxilla de la Fonda Europa Granollers?
Per què vaig obrir Sempruniana? Mira, em sembla que no m'ho vaig pensar gaire, eh? Però sí que vaig fer 4 anys de dret, i després vaig anar de dret a la cuina, diguéssim. O sigui, el que va passar és que quan s'estava costant el desenllaç de la carrera, que ja vaig veure que la cosa anava seriosament, que ja no hi havia més marge de dubtes, doncs me'n vaig adonar que no m'hi veia fent... O sigui, en un despatx jo no m'hi veia, de debò. I què passa? Que... la feina dels pares, que potser sí que m'havia queixat, que era feixuga, que no podien estar amb mi, etc etc, després es va tornar a una illa bueno, en el paradís. Dic, no, és que jo l'única feina que puc fer és la que he vist fent els pares, no? I estar com, no sé, i viure aquesta vida en la qual hi cap
però
tot...
Però podries haver quedat a la Font d'Europa, no?
No, perquè jo no sóc l'hereu. Yeah. L'hereu és el meu germà, que és noi. I el pare sempre ho deia, nosaltres, malgrat totes les injustícies que vosaltres pugueu dir, la Fonda existeix perquè sempre s'ha mantingut la figura de l'hereu, i és cert, perquè no s'ha fragmentat. Llavors, si no es fragmenta, doncs només hi ha una opció, o tancar-la o continuar. Mm-hmm. I així ha estat durant 250 anys.
I els teus hereus?
Ara no hi sent... no, bueno, és que Sempruniana no és tan... no és com la Fonda.
El Sempruniana morirà amb vosaltres.
Sí, molt probablement.
Amb tu i el Santi.
És un projecte propi, els projectes propis són teus i llavors no els has de traslladar.
O sigui, els fills no els interessa
ara
la gastronomia,
no
la cuina.
Ara no semblen interessats, no. Nosaltres ens queden uns 10 anys. No patiu, oients. Teniu 10 anys de menú, de coll. Ens queden 10 anys ben bons, i perquè, a més, l'energia hi és, les ganes hi són, i la hipoteca també, o sigui, hi és tot una
sí,
mica.
Sí, no, al final, mira. Sí. I amb el Santi Alegre, que al final és la parella de ball sí. de tota la vida, vital i culinària, com us vau conèixer?
És el típic amor d'estiu. O sigui, primer amor
d'estiu. Va allargar, per això.
Es va allargar, si encara hi som. S'hi va quedar. No allargar, no. S'hi va perpetuar. Crònics.
Com
ens hem fet. Som crònics. Doncs això, que era molt guapo, aquest home. Manu, era una mica, saps? Ho tenia tot. I bueno, doncs ben prendada em tenia. I llavors, doncs, al final em va mirar. Jo és que era més petita, diguéssim, saps? Ja no estàvem en el mateix grup. Ella estava en un grup de grans, jo més de petits, i això.
I la cuina va ser la connexió?
No, va ser la discoteca. Deixa't estar, la cuina. La connexió no va ser la cuina, no. Van ser el mar, la sal, la nit i la ballaruca, sí, clar.
Què ballaves a aquella època?
Doncs aquestes cançons de l'Alaska.
Ah, sí?
No, l'Alaska va ser una mica més tard. Escolta, si hem de ser sincers, hem vingut aquí a confessar-nos, no direm cap cançó que em faci quedar bé, sinó la pura veritat. Mm. I la pura veritat és que jo ballava Mecano, el Maquillat, sí, sí. Què vols que et digui,
sí,
a la
sí,
meva
com,
època.
Com tots els de la...
La meva època, vull dir que no era una... No està als 15 anys, als 17... No, era una... No estava la cançó protesta, jo diguéssim, eh? Estava en els...
Va arribar més tard,
en els lluentons i els farbalans dels anys 80.
Tampoc els Beatles feien ben bé cançó protesta. L'Ada Parellada escriu els plats del dia. Els que ens dediquem a la restauració clàssica, aquella en què el client arriba quan li va bé, s'asseu a taula, tria un dels plats de la carta i espera que li serveixin, coneixem bé la fauna urbana i sabem que l'animal més perillós d'aquest ecosistema és el client amb gana. Quan hi ha gana, la poesia s'ajorna, la paciència s'escurça i les relacions són viscerals.
Del tot. La gana és una... Poca broma amb la gana. O sigui, tu li pots explicar cuentos, però arriba un moment que els fideus han de sortir. T'ho dic perquè això el que fa és que estiguem ben preparats. Estem ben preparats com això, perquè vingui la jauria, o sigui, com es diu, que vingui tota la manada, no?
Tu tens la sort ara d'omplir cada dia, el Sempruniana?
Sí, ara estem omplint cada dia.
No, totes que no tens aquella incertesa de què faré amb tots aquests menús que avui no he col·locat.
A veure, aquesta incertesa sempre hi és perquè dins del menú el client és sobirà i tria i, per tant, hi ha dies que no sé per quins set sous, doncs resulta que no tria el fricandó. Ah, coses que les pots preveure, clar que sí. El dia que fas llengua guisada, ja saps que aquell dia n'has de fer poca o si no te la menjaràs, saps?
El frit mallorquí.
Exacte. Sí.
Què va passar amb el frit mallorquí?
Va ser una...
Primer expliquem què és el frit mallorquí.
El frit mallorquí
jo no sabia què era, això.
És un guisat de menuts de xai, val? Que inclou tot.
És que els menuts ja són polèmics.
Clar. Jo soc romàntica, perquè soc, a banda de romàntica, soc militant i alhora també soc filla de la fonda. Per tant, els menuts m'acompanyen i jo tinc certa il·lusió de mantenir-los i de perpetuar-los, val? O sigui, que aquesta falera no se m'abaixa, continuo. Però és veritat que cada vegada es coneixen menys i tenen menys fans, diguéssim. Però jo insisteixo, i això va ser tornant de Mallorca, una mica esverada per aquestes efluvis mallorquins, vaig dir, doncs mira, aquest plat el farem, perquè és una bona manera d'aprofitar els menuts del xai, perquè normalment els fem amb de vedella o de porc, i de xai també, però no tant, i em feia gràcia, jo què sé, estava entusiasmada. Bueno, doncs, bueno, vam descartar-ho tot, clar, els vam haver de menjar-nos els nosaltres.
Però tu que ho aprofites tot, què vas fer durant, doncs, 15 dies menjant menuts cada dia?
Gairebé, aquesta va ser la nostra...
Penitència.
La nostra penitència. Mm,
sí, sí.
A l'agosarament. Però bé, ja sabent-ho, fem menys quantitat d'aquests plats i més quantitat dels plats que sabem que són èxits o que funcionaran molt bé. Fas pasta farcida? Tot planís, tot venut. Fas entrecot? Bueno. Fas escudella ara també, etc. Però ja saps que hi ha plats que costarà més.
A Barcelona ciutat, una de les coses que comentem sovint amb el Noguer és que pots anar a fer un menú als pocs llocs on encara en fan. A veure, en pocs llocs no, però... I que sovint et quedes amb gana. El tema de les racions, de les racions a Barcelona, que
doncs,
són
escolta,
més petites.
Doncs pregunteu als meus clients, perquè a mi jo crec que no serà...
És el pitjor que es pot passar, no? Ser un cuiner i que el client es quedi amb gana.
Molt. Però de totes maneres, això també ho hem de... És molt difícil de preveure i de... I... També hi ha l'altra banda, és curiós, O sigui, hi ha aquell client que no li agrada gens quedar-se enfitat, o sigui, quedar-se allò que...
Massa tip.
Massa tip. I també rebem queixes d'això, o sigui que...
Ves que el client se'ls queixa per tot, eh?
No.
Sí, sí.
Bueno, queixes o comentaris. El que passa que, per sort, diguéssim, ara, abans que et passi aquesta, que et trobis en aquesta situació, doncs nosaltres estem ben preparats amb recipients d'un sol ús per poder... perquè t'ho enduguis a casa i així tens mig sopar resolt, saps? Sí, sí, jo tinc dèria amb que les racions no siguin petites, però em sembla que tampoc no és una bona política, diguéssim, eh? Això, o sigui, que realment no cal atipar, perquè cada dia mengem i a vegades mengem i cada dia mengem i mengem tres vegades.
Amb aquest repetir no és avorrit, que és una de les idees que també després de 30 anys deus haver de repetir receptes i allò que havies despublicat ho recuperes Mare i ho tornes a inventar. Tens la sensació a vegades de continuar inventant històries i plats?
O
ja ho has fet tot?
No, que va, no ho hem fet tot ni molt menys, perquè, per sort, diguéssim, la gastronomia mundial, i no només, i sense anar tan lluny d'aquí del país, és amplíssima i sempre et dona sorpreses. I si t'avorreixes, tires enrere i de les coses històriques, mare meva, en trobes mil inspiracions. Mm. El que sí que passa és que tampoc no tinc interès allò en fer la gran creació gastronòmica del món, eh? Vull dir, ja m'està bé anar aprofundint i anar millorant i anar perfeccionant tots els plats, i en aquesta franja jo m'hi sento ara molt còmoda, sense, ja et dic, eh? Sense voler ser la... sense voler transcendir els anals de la història que em vaig inventar la coca al revés. Vull dir, no ho saps? Vull dir, no ho sé, no estic en aquest moment. Mm.
I després, veig que aquí puntes el perdre el respecte al client. Si hi ha una frase prohibida en l'univers dels menús, és total, això és pels menús. I així s'hi encabeix tota la merda, no s'hi dedica ni un minut extra, ni s'hi deixa entrar la imaginació ni l'ambició.
Totalment, totalment. És que és exactament això. O sigui, per això el menú ha caigut tan baix, ha estat del tot desacreditat i té aquest desprestigi encrostonat que ja costa molt de treure-li. A la paraula menú, diguéssim, bàsicament això. O allò de aquest és un restaurant de menús. Mira, nosaltres som hereus de les fondes de Sisos, o sigui, el primer menú, que va ser a finals del 19, principis del 20, amb la revolució industrial... vull dir, amb un auge de les indústries tèxtils, etc, i la figura de l'obrer a la ciutat, doncs va sortir les fondes de Sisos, que per 6 quartos de ral et donaven, doncs, això, un entrant, un principal, mig patricó de vi i un tros de pa, vale? I un tall de pa. Doncs, dins de les fondes de Sisos, que evidentment eren freqüentades per obrers i per gent molt humil, també hi havia senyors, per descomptat, perquè no tots els rics són rucs, i llavors hi havia fondes de Sisos que tenien prestigi i que ho feien estupendament bé, que se'n cuidaven, que tenien això, que estimaven el client, o que volien ser dignes, perquè a vegades lo de l'ambició no és de cara perquè el client estigui content, és per tu sentir-te absolutament en pau amb tu mateix. És una cosa digna, vol ser una persona digna, i per tant el que surt del plat ha de tenir la mateixa dignitat que tu, no? O de ser tan digna com tu. Doncs les fondes de Sisos, hi havia algunes, moltes, que ho feien molt bé, i els senyors també les sabien identificar i les freqüentaven.
I aquests dies de Pasqua, prepareu alguna cosa especial? O tu la Pasqua ja la celebraràs? I la mona... Perquè vaig veure un vídeo també que explicaves com fer mones,
sí,
a casa,
sí,
senzillament,
sí,
no?
Sí, aviam, les alternatives són o pastisseria artesana, això no ens hi fiquem, que aquests dies tan nostrats i tan especials és importantíssim que cuidem el que posem a la final a les postres, i per tant les pastisseries artesanes ens donen, i les fleques també, per descomptat, i xocolaters, ens donen garantia de que hi posarem coses extraordinàries, o les fem a casa. El que no podem fer és aquestes mitges tintes, d'intentar-ho salvar amb qualsevol merda que trobis per allà. Les fas a casa, que en definitiva una mona que és un pa de pessic il·lustrat, un pa de pessic normal, que després tu
l'embatumes
amb la xocolata, i poses les plomes i el que tu vulguis, ja està, no hi ha més misteri. Això parlo el de casa, eh? El de la pastisseria, per descomptat, que té molt de misteri, eh? Té molt de misteri. És a dir, ho fan molt bé i és difícil.
No, però aquí veig també capítol de
postres, mousse,
ah, sí, eh?
Mousse de plàtan, flam de, el flam de coco és un clàssic.
Ai. I a més, t'haig de dir que nosaltres hi tenim la mà trencada. Dir-vos que les postres és aquell moment en el qual també pots fer el barem, o sigui, et donarà el barem de la qualitat del menú, perquè quan s'arriba a les postres sembla que ja hem esgotat totes les energies i que llavors en allà, doncs, qualsevol cosa hi va bé i qualsevol cosa comprada i mal estimada. No, nosaltres ens fem les postres. Ah, vull dir,
endavant.
He estat aquest cap de setmana passat amb la família, hem estat... És igual, hem estat de viatge...
Digues on.
És que tant és, perquè passa a totes les ciutats del país i d'Europa, jo diria.
On has anat?
He anat a Madrid, però és igual. Ah. Vull dir, això no es vol dir que sigui a Madrid exactament, sinó que això passa a tot arreu, que ja no es cuinen als restaurants. No es cuina al restaurant.
S'escalfa i es...
S'escalfa, i us haig de dir una cosa... Jo és perquè no he evolucionat, però nosaltres cuinem i ens fem totes les postres. I això ho vull dir, però amb totes les lletres, amb la boca gran i fent servir aquest micròfon. Perquè és veritat, ja ningú fa aquelles flors de carxofa que estan... Ja...
Però aleshores com funciona? Que els arriba precuinat i simplement ho han d'escalfar o planxar?
Sí, s'escalfa, es planxa, com bé tu dius, s'escalfa i s'acaba. S'acaba, vull dir, es salseja, si tu vols, amb una salsa pròpia, amb una vinagreta, no sé què, però és a dir... com t'ho diria...
Sense necessitat de ser una cadena? O una franquícia?
Sense necessitat. Aviam, que no tots... Aviam, que no és una qüestió de mala fe ni de no sé què, és una qüestió d'optimitzar recursos. O sigui, la restauració està fastidiada. Aviam, que té uns... el preu del metre quadrat a Barcelona és caríssim. A Barcelona hi ha àrea metropolitana, no cal que ens concentrem a Barcelona. Llavors intenta rendibilitzar-lo al màxim destinant tot l'espai possible al menjador. I llavors les cuines es van fent petites, com les cases. Mm-hmm. Llavors les cuines, a més que hi ha manca de personal endèmic, ja ho sabeu tot això, però hem vingut aquí a explicar els nostres drames del sector.
No.
Jo no vull explicar els drames del sector. El que sí que vull és fer valer la nostra cuina i les postres les fem nosaltres. I quan entres al restaurant ho veus, quan entres a Sempruniana. Dic Sempruniana de tant en tant perquè si no, no recordarem el nom del restaurant.
Pastís senzill de iogurt, pastís de poma, pastís de pastanaga, pastís de formatge, mousse de plàtan, flam de coco, crema
totes
de llimona,
postres,
copa
totes.
De maduixots, botó de xocolata amb mousse de cafè, tou d'ametlles...
Fem coses tan insòlites... Ja s'acaba això.
Sí, s'acaba
fem
perquè tinc la publicitat.
Fem coses tan insòlites com pelar les pomes, família.
Imagina't. No, i us mengeu les peles de les patates, fins i tot.
Sí, això
que això m'ha semblat extraordinari, d'aperitiu.
Sí, tants anys que havíem llançat els pells de patates,
doncs mira,
i ara
vosaltres també
les fregim i les servim d'aperitiu. Què et sembla?
Ha de parellar dels plats del dia al menú de Sempruniana i altres anades d'olla, Rosa dels Vents, també amb un llibre que és història també de Catalunya, perquè recopila tota la feina del llarg d'aquests 30 anys que heu fet al Sempruniana. Ada, moltes gràcies.
A vosaltres per l'interès.
I bona feina també perquè de pet cap al restaurant ara.
Directament.
Sí, ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.
Què vol dir que la teva fe t'ha salvat? No és Jesús el que ens ha salvat?
¿Sabes que se pueden hacer prácticas de monja?
Lo que és un atril d'una parròquia és avui la Instagram.
Molts joves venen i ens demanen que es volen batejar. Qui t'ho ha ensenyat, això? No ho he vist a internet.
Hi han masses influencers amb masses discursos.
Qui són i com són els influencers de Déu? Fe a la xarxa, 30 minuts, diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Arriba Els polítics, una de les obres més radicals de Wolfram Lotz, adaptada i dirigida per Leonardo Granados. Un poema teatral que tracta de manera incisiva, irònica i absurda el paper de la política en la societat contemporània. Del 9 al 26 d'abril, al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa. Més informació a fundaciojoanbrossa.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Jove Orquestra Nacional de Catalunya i Projecte Home Catalunya organitzen Felicitats, un concert solidari per a persones amb addiccions. Música de Mozart, Bach, Brahms, Pau Casals, Manuel de Falla i Britten sota la direcció de Manel Valdivieso. El 12 d'abril a l'Auditori de Barcelona. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Entronco amb una tradició de dècades de molts diputats catalans al Parlament Europeu de demanar l'oficialitat del català i l'ús del català.
Aquest diumenge, l'economista Ramon Tremosa.
Continua sent independentista?
Voldria ser un català normal, sense haver d'estar cada dia defensant la meva llengua i tenir trens normals i tenir una vida normal i poder ser tan avorrit com un danès.
El divan, el valor de la conversa.
Més val estrellar-se havent-te llançat que no pensar que...
Que no pena dir-te de no haver-ho fet.
No haver-ho fet. El pecat d'omissió potser és el més greu.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Fins aquí el suplement d'aquest dissabte i tornem demà a les 6 del matí. Ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/elsuplement. Ara us deixem amb en David Guzmán i el seu Ciutat Maragda. Avui fan un repàs i un homenatge a l'obra de Julian Barnes i nosaltres hi tornem demà a les 6. Ens podeu recuperar a catradio.cat/elsuplement i a les xarxes del programa amb l'etiqueta Suplement Cat Ràdio. Salut i ràdio per tothom. Bona tarda de dissabte.
El Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.